11:20 en Canarias, momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 2:15 d'una del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Benvinguts, benvinguts. No sé si ho sabeu, però ja començo dient que Barcelona és la ciutat de tota Espanya amb més estrelles Michelin. Això és un gran què. Això és un gran què, perquè posa de manifest, no només això, parlo de Barcelona com a ciutat d'Espanya amb més estrelles Michelin, però Catalunya en té 70, en té 70. I això, si afegim ja tota la resta d'Espanya, estem parlant d'un reconeixement, per fi, d'un reconeixement clar al que és la gastronomia i el saber fer gastronomia a tot el que és Espanya. En aquest cas, particularment Catalunya, perquè ens toca, no? Pel que ens toca, està molt bé tot això. De fet, un dels grans, triomfadors de la nit va ser el restaurant Disfrutar, que s'ha consolidat. Fa 5 mesos entrevistàvem aquí, precisament, el Mateu Cassanyes, precisament amb la commemoració, perquè va ser escollit segon millor restaurant del món, en The World's 50 Best, que és aquesta gala que es va celebrar a Mèxic i que va dictaminar, va fallar, que el Disfrutar era el segon millor restaurant del món. 5 mesos després, obté la seva tercera estrella Michelin. Doncs és un bon què, és un bon què, és un bon què que diu molt de la feina que estan fent al Disfrutar com a punt, com a cinc de tot això, de tota aquesta àmplia gastronomia i saber fer gastronomia que tenim a Catalunya, en aquest cas, en tots aquests restaurants. Hem una concentració especial i particular a Barcelona, però estem parlant de Girona, estem parlant de Ripoll, estem parlant de Mollerussa, estem parlant de Tarragona. Estem parlant de molts punts amb estrella Michelin. Entre una i tres, poca broma. Però, clar, si mirem el fons de tot això a les arrels, ens n'adonem d'una cosa molt clara i que penso que jo vaig dir fa uns dies, però ho continuo dient, i és d'on ve tot això? Per què passa tot això? No parlo només de Catalunya, sinó parlo del territori, parlo d'Espanya. D'on ve tota aquesta gastronomia? Ara, per fi, reconeguda a nivell planetari. Ja no parlem només de la famosa dieta mediterrània, parlem dels productes de primer ordre que tenim al país, i parlem del saber fer. I el saber fer, un no ve el senyor Adrià i diu, va, anem a fer una aquí, una... No, tot això té una arrel, un estudi. I l'estudi ve, sobretot, de les mames, de les iaies, que any rere any, dècada rere dècada, doncs han sabut fer les coses com s'han de fer gastronòmicament parlant. Possiblement nosaltres no ens n'adonàvem de tot això. No ho teníem. Sabem que la iaia cuinava molt bé i que ens agradava molt la paella que ens feia l'arròs o el bullit o la sopa de galets. I no ens n'adonàvem de tot això. I sabeu? Això és el resultat de tot això. De totes les mames i les iaies. Sobretot perquè en aquella època eren les que principalment cuinaven. Que han fet les nostres taules. Què tal? M'encanta començar parlant gastronòmicament parlant i parlant d'èxits gastronòmics, en aquest cas amb una especial atenció a la ciutat de Barcelona, que és, repeteixo i acabo com començava, la ciutat d'Espanya amb més estrelles Michelin. Dit això, benvinguts a Herrera COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i el temps que ens espera de cara, sobretot aquesta tarda, és un temps nuvolat. Avui hem començat amb un plogim de cara, sobretot, al litoral, per aquí, però la cosa ja, de cara a aquesta tarda, la cosa se'n va. El sol s'imposa una mica. Això sí, serà un dia d'aquest lletxots, de molts núvols. Esperem, possiblement, alguna gotellada aquesta tarda. Passarà del que és el litoral, passarà cap al Pirineu, per Pirineu Orient Occidental, al Pallars, ho sap, al Pallars, per allà esperem, doncs, alguna coseta. La teca ve demà. La teca ve demà perquè hi ha una alerta activada per intensitat de pluja al que és el Pirineu Occidental. Parlem dels Pallars, parlem de la Vall d'Aran, parlem de l'Alta Ribagorça, d'aquesta zona. Sí que esperem per començar una alerta per intensitat de pluja que durant la tarda, des de migdia cap a la tarda, doncs, s'anirà extenent a tot el que és el territori. De fet, s'esperen ja la intensitat de pluges que passarà des de el vespre i nit. Vespre i nit és quan s'esperen tota aquesta regada cap al territori. No al migdia, sinó que això anirà pujant. És a dir, que a partir de mitja tarda, cap a la nit de demà, fins ja tota la matinada, fins ben entrat el matí de divendres, fins ben entrat el matí de divendres, esperem, doncs, una bona regada a tot Catalunya. Ens treu de la sequera o de la preemergència? No. No, la veritat és que no, però benvinguda sigui. Ja ho sabeu, que aquestes coses benvingudes siguin. I l'alerta es continuarà, vull dir, és quan esperem aquest episodi de pluges. I encara que pujarà una mica la temperatura per demà dijous, ja divendres, i atenció a això, perquè ja divendres es desploma. Seran un cap de setmana molt fred. Serà un cap de setmana molt fred perquè esperem una davallada de les temperatures, sobretot de cara a divendres. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs fem la pregunta al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs aquesta hora destacar un vehicle avariat, un camió avariat a l'autopista T7, a Santa Perpètua de Mogoda, en sentit sud, en sentit de Tarragona. Talla un carril i provoca 4 km de cua des de Mollet de Vallès fins a aquest punt. Un altre punt amb complicacions és la C59 a causa d'unes obres de reasfaltat. Hi ha retencions entre Caldes de Montbui i Palau Solità i Plegamans en tots dos sentits de la marxa. De moment és el més destacat des del Servei Català de Trànsit. Molt bon dia.
Gràcies, Marta. Cuida't.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Just dancing with my
eyes closed. Parlem d'esport. No és habitual començar parlant d'esport, però ho farem. Farem perquè és una qüestió curiosa i interessant parlar d'això del que parlarem ara. Perquè no tot és futbol, bàsquet, tennis o motociclisme, per exemple, no? Hi ha una gran alternativa de modalitats esportives que serveixen per la veritable naturalesa de l'esport, que és practicar exercici físic. Encara que hi ha esports que aquí no estan gaire arrelats, però que aquest intercanvi cultural per la gent que ve cap a casa nostra, doncs porta, no? Em refereixo a un esport molt implementat al món anglosaxó, però que aquí està, però tampoc ho penseu, eh? Em refereixo al críquet. El críquet. És un esport d'origen anglès, com molts altres, com el futbol, per exemple, i que està arribant a Espanya, bàsicament. De fet, tenim una selecció, encara que no ho sabeu. No té federació, però sí que té una selecció espanyola de críquet. Sergi Tor, bon dia.
Molt bon dia, José Miguel.
Tu has jugat alguna vegada al críquet?
No he jugat mai al críquet.
Jo tampoc, si et serveix de consol.
Però totes les preguntes que ha fet de vostè cap a mi sempre he contestat que no. Me diu, vostè és qui, Jo li dic, no. Vostè ha jugat a críquet? No. Jo sap que sóc un home molt passiu.
Prometo no posar-te més a l'aparador de la passivitat d'activitat física, Sergi.
Exacte. No, nado, jo faig natació, m'encanta l'activitat física.
Escolta'm, és una de les activitats físiques més completa que hi ha,
I a més, és una activitat física que m'allunya molt de les lesions.
A veus, per això, molt bé. Molt
és
bé.
Molt difícil lesionar-se nadant.
Però en el críquet no sé si et pots lesionar. De fet, tinc la imatge de com és el críquet, però, Sergi, com es juga el críquet?
Sí, mira, el críquet és un esport de bat i pilota. Han d'entrar cap aquí, és a dir, s'ha de golpejar una pilota com hi ha molts esports que ho són, és a dir, el golf, el tennis, el pàdel, el tennis de taula, però entraria dins del nivell del que és una mica el béisbol. El juguen dos equips de 11 jugadors. Mira, té una coincidència amb l'esport rei, no?, que és el futbol, i també juga amb un camp de gespa natural més o menys ovalat. A hores d'ara tampoc hi hauria problemes per regar aquest camp a Catalunya, però bé, no tenim camps de críquet. És originari, com no, d'Anglaterra. És curiós el que té Anglaterra amb els esports,
Sí, sí.
Perquè són... jo això sí que li podies preguntar al José Luis Gil, no? Que té Anglaterra amb els esports. Fixa't tu, la gran paradoxa que Anglaterra, que és, i me'n vaig amb un altre esport, no?, que és un país sense muntanyes, El primer home que va pujar l'Everest és un anglès, és Hillary.
Són molt pesats, els anglesos són molt pesats.
No, però això, no, això. No havies agafat mai aquesta paradoxa, no, Cruz?
No havia caigut, però per això estàs tu aquí, per fer-me obrir els ulls.
És a dir,
és que això no, diu molt dels anglesos, que s'avorreixen molt, no tenen res a fer, anem a inventar-nos un esport.
Val, aquesta és la teva explicació científica.
Sí, sí, garrula, però bé, té un què.
Bueno, doncs a Anglaterra també va sobre el críquet, concretament al sud-est d'Anglaterra, datat ja a l'època medieval. Uns nens se van inventar el críquet. I críquet golpejar una pilota, però quina diferència té amb el béisbol? Llavors que sóc un entès amb críquet, eh? Mm-hmm. Estic ja per fer un partit de críquet per la ràdio, sí, com sí. Vostè va fer la retransmissió d'aquella històrica banda de Trabucaires, que encara ens en recordem, aquella història de la ràdio a Cope Catalunya. Doncs la diferència del críquet és que té una estructura d'un objectiu sòlid darrere del batejador, que l'ha de defensar. Són com a tres pals, hi ha un travesser i dos pals que s'anomena wicket, i això ha de defensar, doncs, aquests pals, i aleshores sí que té el mateix que el béisbol, perquè l'equip del batejador s'anota les carreres que estan a les bases, i el batejador fa un bon cop, i aleshores guanya l'equip que anota més carreres com el béisbol.
Segurament llavors el béisbol és fill del críquet, es podria ser, perquè el béisbol es va quedar...
Ja no arribo tant, ja no arribo tant.
O el polo, el polo seria el mateix que un semblant al críquet, però jugant a cavalls, una cosa semblant.
A cavall, exacte, polo, no, però el polo és una pilota, el polo va a gols, no?
Clar, i també anglès, també
sí,
a gols.
Sí, tot anglès.
A
aleshores té una gran predilecció amb els països de la Commonwealth, com vostè m'ha pronunciat abans,
sí.
I sobretot a la Índia. La Índia és, bueno, la Índia, que és un país immens, doncs el críquet té molts, molts milers i milers d'aficionats. No a Espanya, però aquí hi ha la sorpresa.
Sí, senyor, perquè tenim una selecció espanyola de críquet i, a més, amb bons resultats.
Amb excel·lents resultats, és a dir, amb excel·lents resultats, perquè fundada fa 2 dècades, 20 anys, és una selecció que ha aconseguit la medalla de bronze a l'Europeu 2022 i que, a més, està entrant en força de cara a la possibilitat de participar en els Jocs Olímpics de Los Angeles 2028, on el críquet pot ser esport oficial. Aquí sí que me veig a Gil, a Los Angeles, retransmetir una medalla espanyola, és el nostre home, als Jocs Olímpics, de críquet.
Sí, senyor, sí, senyor.
Aquí el veiem, eh? Aquí el veiem el 28 i endavant el puguem escoltar. A més, la selecció espanyola té uns grans resultats i va ser, malauradament objecte de comentaris racistes per la seva procedència escoltant el himne abans del partit, perquè està formada per jugadors originaris del Pakistà, de la Índia i d'Austràlia, però evidentment tots tan espanyols com vostè o com jo.
Molt bé, doncs miri, tenim precisament al telèfon a un d'aquests jugadors, el Abai Sa admet, que és jugador de la selecció espanyola de críquet i de l'equip Jaguar Sisi. Aguais, buenos días, bienvenido.
Buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo está la situación de la selección española de críquet ahora mismo?
Sí, estamos jugando desde Cataluña, son 7 jugadores, y además de Madrid y Andalucía.
Ah.
Y somos muchos pakistaníes, de indios y de Inglaterra.
Bueno,
y hay uno español,
¿sí?
El capitán, que se llama Cristian Muñoz.
Bueno, de hecho, fíjate tú que empezasteis hace nada, estabais jugando en pistas de cemento y ahora ya tenéis el bronce europeo. Poca broma, ¿eh? Con esto.
Sí. Ya estamos jugando. Sí.
No, dime.
Que estamos en el mundial número 31, total son 67. Y la último torneo hemos quedado número 3 de Europa.
Ajá. El caso es que ahora mismo no hay federación española ni recursos para practicar un deporte que además va a ser olímpico en el año 2028. Claro, la situación al menos de la selección española va a ser un poco complicado este, ¿no?
Sí, es cierto que no tenemos federación, no tenemos compo oficiales, no tenemos materiales, no tenemos nada que practicar ni nada.
¿Y se han comprometido al menos a intentar solucionar el tema, a montar una federación, aunque sea?
Sí, tenemos que montar una federación, que ellos necesitan, creo que 67 clubes.
Ajá.
Pero nosotros aquí en Cataluña tenemos 32 y total creo que llegamos hasta 50 y algo.
Sí, pues ¿cómo al final llegasteis a montar un equipo de cricket?
Sí, eso han hecho creo que en 2000 y algo, o 1900 y algo. Yo me empecé al cricket 2016 para la selección española.
Ajá.
Y Yo fui a La Manga a jugar a un torneo normal y me han visto y me han llamado para practicar. Y así lo están viendo. Si algún buen jugador lo llaman para la selección española.
Claro, en este caso, Abais, estamos hablando de que el cricket es un deporte muy extendido en los países de la Commonwealth, fundado por los ingleses, pero aquí en España parece que no hay mucha tradición de cricket. La gente sabe lo que es, pero no lo tiene muy claro.
Es que hasta que no juegan las escuelas, no empiezan a empezar las escuelas, pues es difícil. Yo creo que en las escuelas tienen que empezar. Así los niños empiezan, pues sí que llegan un día los españoles a jugar al cricket.
Claro, o sea, en el fondo aquí no sé hasta qué punto. O sea, ¿tú crees que la clave estaría en la educación, en las escuelas y en promocionar el deporte?
Exacto, sí.
Pues Awais Ahmed, te deseo muchos éxitos. ¿Cuál es el próximo partido? Porque hoy, ahora estás viajando hacia Pakistán, ¿no?
Sí, ya me voy a Pakistán, sí. Y me vuelvo el día 15 de febrero y en abril tenemos partidos internacionales, 6 partidos
internacionales. Pues oye, Awais Ahmed, te deseo muchísima suerte, un abrazo muy grande.
Vale, muchísimas gracias.
I és el que anava cap al Pakistan ja, i és el que és un dels jugadors d'aquesta selecció que, malauradament, durant els himnes, durant el campionat, doncs va rebre uns comentaris racistes d'aquells intolerables. Quan realment l'enfoc correcte que s'ha de donar a tot això és l'èxit d'una selecció multiracial, en aquest cas, o multiètnica, millor. Multiracial queda lleig. És molt millor dir multiètnica d'una procedència doncs de molts països i que representen, i un d'ells fins i tot va dir, no, és un orgull representar Espanya, evidentment, perquè és un bon quei, a més, aquí és un terreny verge, no?, per fer tot aquest tipus de coses. Bé, de seguida parlarem d'una altra qüestió. Anem als barris de Barcelona, perquè hi ha una autèntica queixa de veïns sobre les motos i les bicis de lloguer que es queden abandonades. Es veu que la gent, sobretot turistes, que lloguen aquest tipus de vehicles, motos i bicis de lloguer, al final, pel que sigui, les deixen allà tirades. I el problema ja no és aquest, que sí que ho és, perquè és un problema d'incivisme, sinó que l'empresa responsable, la que lloga aquests aparells, té un compromís amb una llicència amb l'Ajuntament que les ha de recollir en 24 hores, perquè tenen un geolocalitzador, aquests vehicles, i això no es produeix. Llavors, de seguida parlarem amb el síndic de greuges de la ciutat de Barcelona, el senyor David, bon dia, perquè ens faci 5 cèntims. Però abans, vamos a perder peso. Claro, vamos a perder peso. ¿Con qué? Con el plan 1-2-3, porque llega la Navidad y quieres tener dos tallas menos. Lo sé. Quieres perder de 4 a 7 kilos. Lo sé. Lo quieres hacer en 3 semanas. Lo sé. Rápido, fácil, el plan 1-2-3. Ahí tenemos a Enriqueta, dietista de Clinité, que la puedes llamar al 650-51-52-53. Ella y todo su equipo, claro, te van a orientar perfectamente y van a resolver todas tus dudas. Vas a lucir palmito estas fechas. Enriqueta, vamos a lucir palmito estas fechas. Buenos días.
Muy buenos días. Vamos a lucir palmito porque estás a tiempo para lograr esos cambios espectaculares antes de Navidad. Con el plan 1-2-3 vas a conseguir desintoxicarte, deshincharte, recuperar tu figura cruz y en un tiempo récord, porque en 3 semanas podemos bajar de 4 a 7 kilos y además deshincharnos, bajar más de 4 centímetros de volumen. Y recordar que el plan 1-2-3 es apto para todos, hombres y mujeres.
Efectivamente, vamos a pautarlo. El plan 1, vamos a limpiar tomando los sobres de piña.
Sí, ellos nos ayudan en esta semana a eliminar todas las toxinas, depuramos, reducimos la barriga y eliminamos la retención y el hinchazón y ya perdemos de 2 a 3 kilos.
El plan 2, vamos a renovar con los sobres de naranja.
Sí, y en esta segunda semana, como son prebióticos, cuidamos la flora, favorecemos la pérdida de peso, el estreñimiento, 2 kilos menos y más de 3 centímetros de volumen que bajamos.
Y el plan 3, vamos a controlar el peso y el apetito con las cápsulas captagrasas.
porque es que además de captar la grasa, eliminarla para que nos permitan seguir perdiendo peso, son saciantes y nos calman la ansiedad. Y el tiempo vuela, ¿eh? Han pasado 3 semanas y el resultado en la báscula, de 4 a 7 kilos menos.
Efectivamente. Ahí está, el plan 1, 2, 3 es de origen natural. Está hecho a base de plantas, vitaminas, minerales y en solo 3 pasos. Vas a limpiar, a renovar, a controlar tu peso. Es drenante, te deshincha sin pesadez, sin efecto rebote, sin tener que desplazarte a ningún centro. Lo vas a recibir por mensajero donde tú digas y sin gastos de envío. Y además, importante, con registro sanitario, ¿eh? Así que te puedes informar sin compromiso en el 650-51-52-53. Y es que además ya sabemos que el plan 1, 2, 3 nunca viene solo, Enriqueta. Es que nunca viene solo.
No, es que viene muy bien acompañado siempre, pero que muy bien acompañado con el plan 1, 2, 3. Los oyentes de COPE que nos llamen ahora, Cruz, van a tener de regalo 3, ¿eh? Uno es el gel adelgazante caliente reductor que lleva rolón incorporado. Es un destructor de grasa resistente que podemos tener en piernas, barriguita y caderas y nos alisa la piel. También de regalo 3 infusiones, el Aquilitier, que son detox y reducimos la acumulación de grasa. Y tercer regalo, una caja de galletas dietéticas y naturales compuestas de cúrcuma y chía, que son saciantes, que nos adelgazan y que están buenísimas. Solo tienes que marcar este teléfono, 650-51-52-53, y hoy platico tu plan 1, 2, 3, esta gran promoción. Y sí, por fin lo vas a conseguir perder una media de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas.
Efectivamente, pues ya lo sabes, el plan 1, 2, 3 es económico, es rápido, es seguro, es eficaz. Llama ese teléfono que te acaba de dar Enriqueta, el 650-51-52-53. Ahí está allí todo su equipo para informarte sin compromiso y en solo 3 semanas vas a perder ya de 4 a 7 kilos. 650-51-52-53. Y además, pues ya sabes que no viene solo, vienen todos esos regalos con el plan 1, 2, 3. Enriqueta, y es que además la báscula nos sonríe, casi.
La báscula casi nos sonríe, el espejo nos mima, ese vestido que queremos para las fiestas, para conectar con nuestra familia o amigos, o ese traje que no te cierra, sabes que lo vas a conseguir, ¿no? Y vas a estar estupendo y estupenda estas Navidades, y además habrás ganado en salud, porque el plan te ayuda a perder y te cuida la salud de 4 a 7 kilos menos en solo 3 semanas.
Enriqueta, patunets, patunets.
Patunets, molt grans, Cruz. Adéu, adéu.
Adéu, adéu. I de seguida parlem d'aquestes motos i bicis abandonades als barris de Barcelona, les de lloguer, evidentment, i en parlem aquí, Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dicen que todos nos merecemos una oportunidad. Y esta va a volar. Ahora tienes todo un Honda HR-V Full Hybrid con unas condiciones excepcionales y disponibilidad inmediata. Infórmate este mes en tu concesionario oficial Honda. Unidades limitadas.
¿Tienes miopía y no te permite ver de lejos? En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría. Con el láser Amaris 1050 y anestesia con gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iott.net.
Atención, amantes de la buena comida en Barcelona. ¿Queréis deleitar vuestros paladares con los mejores sabores? Can Lampazas, el restaurante ubicado en la calle Buenos Aires, te invita a descubrir su exquisita carta. Desde mariscos frescos y suculentas carnes a la parrilla, hasta platos tradicionales de Galicia con un toque innovador. No esperes más, ven y disfruta de una comida inolvidable en el corazón de Barcelona. Y entre semana, menú ejecutivo por 27,50 euros. En Can Lampazas, cada bocado es una experiencia para recordar. Visítanos en calle Buenos Aires 2 o reserva al teléfono 699-54-34-18.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa, infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre. Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Motos i bicis de lloguer abandonades als barris de Barcelona. Jo, si he de ser sincer, no he vist gaire, és veritat. Però sí que és cert que queden per allà abandonades, segurament per turistes que les deixen en un acte incívic i després ve la responsabilitat de l'empresa que les ha de recollir. És aquest el punt. I preguntem i traslladem el tema al síndic de greuges de Barcelona, el senyor David, bon dia, que el tenim al telèfon. David, benvingut, com estàs?
Molt bon dia.
Bé, jo no he vist tantes.
No has vist tantes perquè no t'has passejat per Ciutat Vella.
Ah, vale, d'acord, sí, d'acord. Vale, correcte. Dubte resolt. Dubte resolt.
I a més has dit una cosa que és incivisme, purament incivisme. És a dir, la gent lloga motocicletes o bicicletes, les jogues són visitants, poden ser turistes que queden a Barcelona o turistes de fora de Barcelona que venen a passar un dia a Barcelona, les joguen i després les deixen abandonades. I les deixen de quan qualsevol lloc, sobretot se les estan trobant al gòtic, a places, a carrers, tirades. Aquestes bicicletes tenen un geolocalitzador, per tant, l'empresa que les joga sap on estan i sap on estan abandonades. Mm. Nosaltres ens hem entrat aquesta queixa, és una queixa reiterada, no només de bicicletes, sinó de l'ocupació de l'espai públic, i ens està passant amb Ciutat Vella. Aquí el que veiem i el que analitzem és que les empreses que lloguen aquestes ciclomotors o bicicletes tenen dues obligacions. Una és la de garantir l'estacionament correcte en els ancoratges, i l'altra de retirar qualsevol vehicle que estigui abandonat en un termini de 24 hores. I no s'està produint. Ja aquí a l'Ajuntament el que veiem és que no està perseguint i sancionant aquestes empreses. Aquí el dilema és...
Però les empreses igual no ho fan perquè no tenen mitjans per fer-ho, perquè no donen l'abast, perquè no l'han calculat, això?
És igual, a nosaltres és igual que no tinguin... Sí que ho han calculat, saben que s'està produint, però és que tenen l'obligació, per la normativa ve establert clarament amb el decret de regulació de les condicions de la llicència temporal d'ús comú de vehicles compartits, estableix clarament aquestes dues obligacions i fa referència també a l'ordenança de circulació de vianants i vehicles. Aquí el dubte que plantegen, i sobretot les empreses, el que s'acullen és per retirar els vehicles abandonats, l'Ajuntament normalment té un termini d'uns 40 dies, és a dir, des que veu una bicicleta abandonada, aquests ancoratges que hi ha en forma d'U invertida, que són aparcaments per les bicicletes, porten molt de temps, quan porten més de 30 dies, es procedeix a la retirada, i el termini és uns 40 dies, és a dir, uns 8 dies per posar un adhesiu de color groc que avisa, després 22 dies per dir que es procedirà a la retirada en un termini breu. Clar, el que veiem nosaltres clarament és que no és igual a les motocicletes o les bicicletes de la gent que resideix a Barcelona, que aquest és la normativa aplicable, que aquelles que són de lloguer.
Clar, sí, sí.
I específicament per les de lloguer hi ha una altra...
A més, les de lloguer, els responsables és l'empresa de retirar-les, seria... Clar.
I això, que tu plantejaves, igual no tenen mitjans, saber-ho saben perquè porten geolocalitzador. Per tant, quan una persona lloga una motocicleta, i sobretot en temes de bicicletes, les veiem molt tirades per la Barceloneta, quan la deixen tirada, sap l'empresa on estan. Per tant, té el termini d'aquestes 24 hores per retirar-ho i no s'està produint.
És curiós, David, perdó que t'interrompi, perquè, clar, estem parlant que l'empresa... O sigui, és una inversió, està deixant tirada una inversió seva, que és un patrimoni econòmic seu... I és una qüestió que primer, em sobta que trigui tant en recuperar-les, em sorprèn, i també em sorprèn que, si és un comportament reiteratiu, no facin, un preu de lloguer o un dipòsit de lloguer que sigui dissuasori davant de l'abandonament d'aquests vehicles de lloguer.
Clar, nosaltres també ens sorprèn, però nosaltres no tenim competències per entrar directament. El que sí que tenim competències és per veure per què l'Ajuntament no està entrant de forma més coactiva en penalitzacions, en mesures coactives amb aquestes empreses, quan és una pràctica reiterada. És a dir, el que cobri l'empresa per al lloguer nosaltres no podem dir res, però sí el que ens preocupa és el tema de l'ús de l'espai públic. L'ús de l'espai públic, que en aquest cas el que veiem és que està generant molt malestar en el veïnatge. Aquí la queixa és de l'Associació de Veïns del Gòtic, però en tot Ciutat Vella s'està produint aquest aspecte. A la nostra resolució també aprofitem per dir com s'han d'aparcar les bicicletes de forma correcta i les motocicletes. És a dir, tenim clarament les bicicletes, és el que ja deia abans, en aquests ancoratges en forma d'U inversa, i sobretot no es poden lligar, per exemple, les bicicletes en arbres, semàfors, bancs i contenidors, aparelles que això ens hi trobem, no les de lloguer, sinó les que utilitzen els ciutadans de Barcelona, tampoc es poden aparcar en zones de reserva d'estacionament per a persones de mobilitat reduïda i tampoc en els departaments especialment dissenyats pel bici. I ens trobem que això s'està produint de la mateixa manera que les motocicletes, el que sí que es preveu és que s'apartin en calçada. Si no hi ha una prohibició expressa, si s'han d'aparcar a vorera, hi ha una sèrie de normativa que s'ha de respectar. Per tant, la nostra actuació és sobre les motocicletes, les bicicletes de lloguer, però aprofitem per recordar com s'ha d'aparcar de forma correcta tothom, bicicletes i motocicletes.
Mira, amb un civisme més elevat de tots, segurament això, aquest problema estaria molt més reduït, perquè és una qüestió bàsica de civisme en aquest cas. L'Ajuntament com respon davant de tot això?
D'aquí es va dir que es faria una taula de seguiment amb les empreses de lloguer, que estarien en la taula les empreses de lloguer i els veïns, però el que veiem és que aquesta taula de seguiment no s'està donant a terme, per això nosaltres insistim que seria desitjable un seguiment per part de l'Ajuntament. I el que tu deies, és una qüestió de civisme, és una qüestió de veure el tema de la convivència en l'espai públic. No només que nosaltres, reitero, entrem per el tema del lloguer, sinó que veiem que en algun moment haurem de fer una actuació general sobre l'aparcament de motocicletes i bicicletes de la ciutadania.
Clar, sobretot a barris com Ciutat Vella, que els carrers són molt més petits i això es nota molt més. Si és un carrer ample, mira, no, però es nota potser una mica menys, però si són carrers petits això és una bogeria.
Clar, pensa que es pot aparcar a vorera si la vorera fa entre 3 i 6 metres. Cap de les voreres de Ciutat Vella, cap fa aquestes distàncies. Per tant, el que hem de plantejar és què estem fent permetent que s'aparquin de forma sistemàtica motos a la vorera quan això impedeix el lliure desplaçament i sobretot afecta a molta gent amb mobilitat reduïda. Hem de ser conscients d'això.
Doncs, senyor David, bon dia, síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. Gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per resoldre la pregunta. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, cuida't. Doncs ja ho sabeu, és una qüestió bàsicament de civisme. És el civisme és el que mana davant de tot això, però no només en això, sinó en tots els aspectes de la vida. Ara, com a solució, segurament, a les empreses de lloguer, que no sé, ara mateix no sabria dir, però és com tot igual, la pasta que és molt, molt dissuasiva en aquestes coses, dius, vale, posa un dipòsit de diners més alt, més gran, i si no deixes la bici, ens ho quedem. Un dipòsit de pasta que quan vingui un estranger i tingui aquesta tentació de deixar la moto o la bici por ahí, diguis, pues mira, igual és un pellizco que no voy a recuperar. Bé, deixem això a part. Marc Puerto, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Tu sabies això de les empreses de lloguer de bicis i de motos?
No.
Algunes hi ha, en tot cas, eh? Avui parlem d'una cosa superxula, supermaca, super ecofriendly, com tu li diguis, super pet, en tot cas.
Parlem del zoo de Barcelona, on han nascut dues cries de guacamai gorja blau, una espècie en perill d'extinció.
Guacamai gorja blau?
És un au.
No, ja sé que és un au. Fins aquí arribo. El que passa és que no sabia exactament l'aspecte que pot tenir aquest bitxo.
Sí, després ho explicarem.
Vale, doncs de seguida en parlem de tot això amb la Mar Puerto i en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La vivienda es una de las mayores preocupaciones de los españoles. Sin embargo, las cerca de 2 millones de hipotecas firmadas con bancos en los últimos 5 años demuestran que comprar una casa es posible. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a Lowi.es o llama al 1456. Simple.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Te sientes bien al paso de la luna. Confías y te digo que no es una locura.
Un bon exemple de la feina que fan els zoos arreu del planeta, inclòs el zoo de Barcelona, és aquesta cura d'espècies, cura i estudi d'espècies, en aquest cas, que l'acció humana els ha portat doncs, a punt d'extingir-se. I un d'aquests animalons és el guacamai gorja blau, que han nascut dos petitons al zoo de Barcelona.
Així és, es tracta d'una espècie natural del nord de Bolívia que fins fa uns dies encara estaven al niu i ara doncs, ja se'ls pot veure al Palmar. Aquesta instal·lació del zoo que els ha acollit, tal com ens ha explicat el conservador d'aus del zoo, Miquel Sierra.
El guacamai de gorja blava és un guacamai amb la forma típica de guacamai, fa quasi un metro de longitud i el plomatge principalment és de color blau per l'esquena i la panxa és de color groc. I com el seu nom indica, té la gola blava. Aquesta espècie de guacamai és endèmica de Bolívia, només es troba a Bolívia. I degut a, doncs, a la desforestació de l'hàbitat, a la caça il·legal, inclús a captures per part de natius per obtenir les seves plomes, s'ha vist reduït la seva distribució a una zona molt, molt petita de Bolívia. És tan petita la zona aquesta que la seva població es calcula que està entre 250 i 300 individus.
Joder, és molt maco, eh? Estic mirant les fotos i és xulíssim,
sí, sí que ho
eh?
És, sí. Sí que ho és, i a més aquest naixement, el naixement dels dos exemplars, hem de dir que s'emmarquen al programa europeu de conservació ex situ d'aquesta espècie, amb qui el zoo de Barcelona hi participa activament, i durant molts anys es va creure que aquesta espècie s'havia extingit. No va ser, però, fins l'any 1992, quan es van tornar a veure exemplars al seu hàbitat.
Nosaltres el que fem aquí al zoo és donar-los tota una sèrie de condicions perquè es puguin reproduir. Pues tenen una instal·lació pues que està, una part està a l'interior, una altra part està a l'exterior, se li han posat diferents tipus de nius perquè ells puguin escollir si li agrada més un niu horitzontal o vertical, li agrada més el niu vertical. Després també hi ha tot el tema de compatibilitat d'individus. Aquesta parella, per exemple, des del primer dia ha estat molt ben avinguda i amb el pas dels anys pues, han posat els ous i els han criat.
Que maco, fantàstic. A més, és un d'aquests ocells que té un color blau preciós, color blau que ara, com una punta de boi de listo, és un dels colors més difícils de replicar per la natura. De fet, si ho mires al microscopi, no és blau, sinó que reflexa, té una manera de reflexar la llum perquè es vegi blau.
I on has vist tot això?
Perdona, jo sóc una persona
experta
culta.
Experta en zoo de Barcelona o què?
No solo leo còmics de Mortadelo y Filemón, eh? També a vegades llegeixo còmics del National Geographic, eh? Poca broma, eh?
Doncs hem de dir que, malauradament, el futur d'aquests ocellets, d'aquest guacamai gorja blau, és poc esperançador perquè, com bé deia el Miquel, dels més de 1.000 individus que es comptaven a inicis dels anys 80, actualment només queden entre 200 i 300, així que tant de bo amb aquestes cries sigui com una espècie de recuperació de l'espècie i no acabin desapareixent com tot apunta que malauradament acabarà sent.
Doncs és un bon exemple del paper que fan perdó, els ous arreu del planeta. Abans es van crear per exhibir els animals sense cap mena de sensibilitat davant de tot això, però tota aquesta evolució d'aquestes instal·lacions va cap a això, precisament, no només cap a l'estudi de la biodiversitat, sinó també per ajudar a la conservació d'animals com aquest preciós.
Exacte, i tothom qui vulgui, doncs ja el pot anar a veure.
Que monos, estan petitons, superxulos, eh? Després vas a veure i estan, on estan? I estan amagats sota una branca de la palmera. Marc Porta, moltes gràcies.
Gràcies.
Que tinguis un bon dia.
Igualment.
Cuida't, eh? I vigila el cabell aquest preciós que tens, que plou.
Plou.
Vull dir que vas a quedar com la pantera rossa quan sale de la lavadora.
Algo així.
Els capítols. Bé, estem a punt d'arribar a la una, però abans, no sé si teniu problemes de mobilitat i si us teniu, sabeu perfectament el desafiament que pot arribar a ser pujar i baixar escales per a algunes persones. Per això, està Elevadores Reco. Perquè saben equipar-nos bé, perquè mai sabem quan podem topar-nos amb una lesió que un familiar es faci gran. Elevadores Reco, professionals en tot això, ens ajuda amb el millor servei tècnic i productes de primera qualitat. Pots trucar ja al 935-169-030. 935-169-030 i eleva't cap a una vida millor amb Elevadores Reco. I dit això, tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Ja sabeu que totes les xerrades les podeu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. I obrirem migdia, parlant d'una qüestió també molt agradable. Anem dels lloros fins a... dels guacamais. fins als pobles més bonics d'Espanya. L'altre dia amb la Mar Puerto precisament parlaven d'un poble, un dels pobles més bonics d'Espanya, que era...
Era Beget.
Beget, que està a Camprodon.
Sí, a Camprodon.
El terme municipal de Camprodon. I, però hi ha d'altres a Catalunya i avui en parlarem dels pobles d'un de Durros, que està al terme municipal de la Vall de Boí. És un dels pobles més bonics d'Espanya. En parlarem precisament amb l'alcaldessa de la Vall de Boí. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.